i pagaments per la teua factura.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. Divendres, sí, sí, divendres 18 de setembre, 22 graus, estem en la glòria. Molt bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
12 i 3 minuts, no sé si hem dit l'hora. Bon dia, Víctor Rubio.
Gràcies, Susana, molt bon dia.
Hem dit l'hora, no?
Sí, sí.
12 i 3 minuts, sí. En rigorós directe. Si, estem...
si no, ja s'ho saben també, no?
Ah, però perquè sàpien que estem així, que no estem fent allò de que deixem el programa gravat i se n'anem de compres per al centre, que per cert, està el centre bonic, bonic, perquè ja han recibit les col·leccions de... otoño-invierno.
Ai, pobre Susana. I... que no se t'ha enganxat cap vestit de les
no,
mans.
Però no, podia, no? Entra d'una tenda no podia eixir i jo dic, aquí tinc que començar un programa, aquí tinc que començar un programa. Però, de veres, m'era impossible eixir. Víctor, tenim... ja han arribat d'acords, ja podem entrar a veure... antes estem parlant d'un partit, un amistós que se juga entre...
Clar, és
xiques.
Que crec que este diumenge se juga un amistós del Vila-real femení primer equip contra el València femení primer equip, que és el València femení, el primer equip està en primera divisió, per lo tant hi ha jugadores que algunes inclús juguen en les seleccions, per lo tant és un partit que aviria molt veure, però de moment tot serà porta tancada.
Vale, ens deies esta setmana que el futbol femení sí que podríem entrar a veure'l i ja la teua sorpresa ha sigut que...
Tens no, un... no, això és un amistós que diguem que organitza el... organitzen els clubs. Després la competició, que començarà el 25 d'octubre, veurem si ahir hi ha un poquet més de sort.
El futbol femení està tècnicament, sobretot en esta zona, molt... molt preparat per oferir espectacle, no?
La veritat és que el Vila-real està fent un treball grandíssim i cada any hi ha millors jugadores, que òbviament és millor per a que n'hi hagi millor joc.
I notícies ne tenim que vulguis destacar o que mos portes d'allò d'última hora?
Pues ahir va ser el calendari, el primer partit oficial de Lliga serà el 25 d'octubre, perquè els nostres equips pareix la primera setmana descansen. Serà contra el Llevant B, esperem que ahir sí que pugui haver públic, i després dir que el derbi contra el Castelló seria el 29 de novembre i contra el València B el 13 de desembre, una categoria que acabarà el 28 de febrer contra el Tacuense de Tenerife, també així en casa, i després si queden entre les quatre primeres jugaran un altre grup per a quedar campiones i pujar a la primera categoria contra el Barça, el Madrid i ja tots aquests equips.
Bueno, t'ha canviat la cara. Seria tot un èxit, no? Vore jugar contra els primers equips. Tindre la categoria del femení com tenim a la categoria del masculí, que els tenim en primera divisió, no?
Sí, la veritat és que pocs clubs ho poden dir i la veritat és que seria increïble poder disfrutar en una ciutat com Vila-real de les dues primeres divisions de futbol.
Si ja quan juga el Vila-real un dia d'estos li pegarem foc al templo de Sant Pasqual de tants civis que ens anem, imagina que tinguem el femení i el masculí. Tindrem el nostre templo de Sant Pasqual ple de llum, no?
Sí, sempre se dibuixa frases molt d'ací de a mi l'ha de ficar un civi a Sant Pasqual.
Pues per això te dic, és que ara en doble tindríem... doble Siri, ¿vale? Xiqui-xica, ¿no? Estaríem allò de lo més contents. Maria, tenim notícies.
Pues sí, com sempre, Susana, si te pareix bé, tenim que anunciar que el coronavirus ha deixat un nou mort a la província en les últimes 24 hores, que suma 45 contagis i 4 brots. Vila-real té 4 casos d'origen social, Castelló 5 casos també d'origen social, al igual que les Alqueries, que hi ha 4, i Vinaròs 3 casos, tots ells d'origen social, Susana.
Veus, aquestes notícies són les que de colp te lleven la moral i la il·lusió, no? Esperem precaució, per favor, precaució, tinguem precaució. Hasta que no tinguem la vacuna, tinguem coneixement, perquè això ho tenim que parar i ho tenim que superar.
Pues sí, Susana, però n'hi ha més notícies, perquè durant la realització d'un control preventiu de seguretat, la Guàrdia Civil ha detès a 3 homes com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues a la localitat de Sorita. Portaven en els seus vestidures una tableta de haxís, cadascun que va llançar un pes total de quasi 300 grams, Susana.
Bueno... Que trist, no?
Després, si te pareix bé, sí que anem a donar una bona notícia, val? No, perquè el govern d'Espanya ha licitat les obres de l'escollera de la platja d'Almenara per 7,8 milions d'euros. L'actuació consisteix en l'execució d'una bateria de 4 espigons i 2 diques, l'acomodació de les goles de la Llosa i Queralt i una important aportació d'Àrits. Una molt bona notícia. Hem parlat amb la diputada nacional del Partit Socialista, Susana Ros, que mos ha explicat com van a ser les obres, com s'han financiat i de què es tracta, no? I jo li he preguntat que què passarà més al nord, no? Si també està previst que se facin actuacions d'aquest tipus per previndre les inundacions.
Pues estarà molt content, sobretot nosaltres tenim un regidor en el que parlem moltes voltes, que és Quique Dalmenara, que és regidor de Compromís, que està lluitant i lluitant i lluitant per aquest espigó. Durant el matí el tindrem al telèfon, lògicament, perquè no pot vindre presencialment, que ens parlarà d'ixa i de més coses, que de les no festes d'Almenara també ens parlarà, però sobretot de l'escollera, vamos,
home,
estar
sí, sí.
Supercontent.
Sí, perquè també és una de les platges que més patís quan veu una dana. I ara ja ens venim així a Vila-real i es comencem amb les notes i comunicats polítics. Primer es comencem en una de Compromís per Vila-real, perquè el grup ha presentat una moció al pròxim ple en la qual sol·licita promoure la llei del teletreball a distància i que l'Ajuntament de Vila-real oferisca facilitats i els mitjans adequats als veïns i veïnes amb una extrema vulnerabilitat per a desenvolupar el seu treball des de casa. I després el Partit Popular reitera la necessitat de reobrir la biblioteca i les sales d'estudi de Vila-real. Ja sabem que els auditoris i tot allò es va obrir, però clar, els préstecs, es necessita encara cita prèvia per assistir. Jo entenc que les biblioteques són un poc més difícil, perquè com la gent agafa els llibres, si els deixa, si els té, no sé com ho faran i com podran obrir. Esperem tindre pronte a la regidora de Cultura, Rosario Royo, i que mos expliquen què estan pensant per obrir aquestes instal·lacions.
Vale, jo també convidaria a que des de la Conselleria de Sanitat puguem tindre més accés als centres de salut que te donen cita, bueno, en els pobles, en poblacions, ciutats com Vila-real hi ha molts problemes. Els pobles menuts hi ha menys problemes, però sobretot les ciutats la cosa està fatal, i cal recordar que un metge de capçalera té que veure el problema i el té que veure. És dir, és que si una persona té una taqueta i li ho diu per telèfon, com és la taqueta? És gran, és menuda, és blanca, és negra? Pues, per favor, tornem una altra vegada a tindre accés als metges, perquè és que en aquest moment ens fa falta.
Sí, la veritat és que tens molta raó, Susana, el que estàs dient. I si t'apareix bé, acabem en dos informacions. La primera és que la Regidoria de Cultura ha obert aquesta setmana el període de preinscripcions de l'Escola Municipal de Dansa i l'Escola Municipal de Teatre de Vila-real per al curs 2020-2021, amb un inici de classes previst a partir de la primera setmana d'octubre. Fins al 30 de setembre, les persones interessades a apuntar-se a les classes de teatre i dansa podran fer-ho a través del lliurament d'una instància general que es pot realitzar de manera presencial a l'Ajuntament de Vila-real en el Departament d'Atenció i Tràmits, o de manera telemàtica registrant la instància en la seu electrònica de l'Ajuntament. I després tenim un altre curs, Susana, perquè l'Ajuntament de Vila-real i Fundació Caixa Rural Vila-real han obert les inscripcions de la quarta edició del mòdul d'especialització professional a l'aula menor de Vila-real, dependent del Ministeri d'Educació. Aquest mòdul estarà especialitzat en disseny gràfic e Inject. Ensenyarà als alumnes el maneig d'eines com ara Photoshop, InDesign e Illustrator i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica mitjançant la tecnologia Inject. El curs tindrà lloc des del 20 d'octubre al 25 de març, els dimarts, dimecres i dijous de 4 a 8 de la vesprada, de manera presencial, complint amb tots els protocols de seguretat i higiene.
Vull donar salutacions a Sevilla, València, Madrid, Burriana, que també els tenim sempre ahí, Consentaina, que també els tenim sempre ahí. Besitos a tots ells i, ja sabeu, continueu, perquè vosaltres continuem i continuem perquè vosaltres esteu ahí sentint-vos. Vull donar una notícia a nivell nacional que m'ha impactat molt i és que la Guàrdia Civil de Badajoz i agents de la UCO han detingut en Badajoz a un home com a sospechós de la desaparició de Manuela Chavero. Manuela Chavero va desaparèixer de la seva casa de matinà, deixant les llums enceses i sense portar-se ni la cartera ni el mòbil. Este sospechós de la desaparició de Manuela Chavero és un home de 28 anys que viu al mateix carrer on viu la desapareguda. Cuidao, I les investigacions tenien, els investigadors, després de tindre numerosos indicis contra ell, han decidit arrestar-lo. Va ser un cas curiós perquè esta persona va eixir i, clar, deixar les llums, tot obert i ja no torna. Ojo, i ara 5 de juliol del 2016. I no sabia ningú res. I ara, finalment, pues han detès a un home de 28 anys que vivia al mateix carrer. A voltes les persones no sabem lo proper que podem tindre a este tipus de maleantes, de delinqüents, i de saber, perquè clar, l'han detès i ell encara no ha aparegut. Veurem que i esta notícia ha saltat perquè no n'hi ha més remei. Perquè clar, no se pot parlar molt sobre ella o no podem informar més sobre ella, però nosaltres tenim més dades que encara no podem dir. Però bueno, seguirem pendents d'aquestes coses i sobretot tindré molta cura en la gent que ens envolta. Uns consellers de publicitat i se n'anem a rebre el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Vila-real inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Bola roja, bola naranja, bola verde y bola amarilla que adapta la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Vila-real o en el 964 53 11 14.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
¿Necesito un TPV para mi negocio? ¿Cuántos tipos y tarifas hay? Si te planteas alguna de estas preguntas, en Grupo Cooperativo Cajamar hemos creado un espacio con toda la información que necesitas saber sobre TPV para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Ahí va una niña, con cara de buena, recién maquillada, sabiéndose guapa, cerrando la puerta a la cara de un niño, con granos y pecas, y sexo escondidas, con fotos que sube la niña posando en las redes que atrapan al niño que mira. Ahí va la niña, sin tragar el humo, mirándose quieta, en cristales de coches que habitan la acera y el niño en la otra, creciendo la pierna del medio se sabe, perdido y la espera, como cada tarde, sin que ella lo sepa. Ahí va la niña, con otro más guapo.
Y ahora también nos visita Carles Peris, que es secretario general de la Unión y responsable de cítricos de la Unión de Uniones. Buenos días, Carles.
Buenos días.
Tenemos un titular y es la plaga citrícola de HLB. Y junto con el titular hay una anotación que es un vector de enfermedad más peligrosa a nivel mundial. Es decir, es una de las enfermedades más peligrosas a nivel mundial. Esto, sí, para que lo entendamos.
Sí, efectivamente. En estos momentos el HLB está considerada la enfermedad más peligrosa para la citricultura mundial y así lo demuestran los datos allá donde tienen la enfermedad, como puede ser en Estados Unidos, en Florida. En los últimos 12 años prácticamente ha desaparecido la citricultura en Florida. Han bajado muchísimo las producciones, están teniendo problemas enormes para poder recuperar esos campos de cítrico porque no tenemos una solución, no tenemos ningún patrón resistente a esta enfermedad y por lo tanto por eso se asigna como que es la enfermedad más peligrosa a nivel mundial. Aquí en España, en estos momentos, lo que nos ha pasado es que tenemos el vector que, si entra la variedad, pues sería muy peligroso porque es el que transmitiría la enfermedad. Por lo tanto, estamos muy preocupados y es el momento de la prevención y de actuar contra este vector. Nosotros ya en su día ya pedimos al Ministerio de Agricultura que hiciera un plan de erradicación del vector y esto está trabajándose, la verdad es que está trabajándose porque se importó el parásito que controla este vector, que es el Tamarixia dri. Ya se han hecho pruebas en Canarias han funcionado muy bien y ahora el vector está detectado también, se ha detectado en Portugal, se ha detectado en Galicia, se ha detectado en Asturias, en el País Vasco y en Cantabria. Por lo tanto, hemos ido a más extensión y localización del vector, por eso estamos preocupados y estamos pidiendo al Ministerio de Agricultura que actúe con celeridad, que dé los permisos para la suelta en estas comunidades autónomas donde ya se ha detectado para combatir este vector por si algún día pudiera llegar la enfermedad, porque estamos viendo que con un comercio global al final las plagas y las enfermedades son globales.
En este caso este vector del que usted habla sería una especie cotonet de Sudáfrica, ¿no? Es decir, hace lo mismo, ataca el cítrico.
Sí, no, exactamente lo que el vector que tenemos localizado lo que haría sería transmitir la enfermedad. Esto no es una plaga, es una enfermedad, es mucho más peligroso, porque al final es la enfermedad es vírica. Y no podemos darle una solución con ningún tratamiento químico ni no hay ninguna alternativa biológica para controlar esa enfermedad. Tendríamos que buscar o patrones que sean resistentes a esa enfermedad o variedades que resistieran también la enfermedad. Pasaría un poquito para que la gente se sitúe un poco como cuando entró el virus de la tristeza,
que sí, ya esto es lo
hizo
que me
desaparecer
viene...
claro. Parte de la citricultura hasta que encontramos unos patrones que eran tolerantes o resistentes a la tristeza. Ahora el trabajo de la investigación pasa por ahí, por buscar o patrones o variedades resistentes al HLB, pero ya llevamos muchos años trabajando en ello, no solo en los institutos de investigación españoles, sino de otros países, y hasta ahora no han encontrado una solución. Por eso preocupa tanto que el vector se esté extendiendo por la península.
Claro, porque en este caso el parásito que de alguna manera, supongo que en Florida sí que lo utilizaron y allí dio resultado, ¿en Florida lo llegaron a utilizar este parásito?
El Tamarisia adri, sí. El problema que tuvieron en Florida es que ya estaba la enfermedad junto con el vector y extendió rapidísimamente la enfermedad. Por lo tanto, el parásito no hizo el trabajo de poder controlar al vector. Aquí el sí estamos a tiempo, no tenemos la enfermedad, tenemos el vector. Por lo tanto, si controlamos al transmisor de la enfermedad, si algún día viene la enfermedad, pues no tendríamos ese vector transmisor. Por eso es tan importante actuar con el parásito que se ha importado, que es el Tamarisia adri, de forma rápida, con una inversión en sanidad vegetal que sea digna y evitar ese problema, ¿no? Tenemos que hacer política de prevención de sanidad vegetal.
Y porque si no, se sumaría también al problema que ya tenemos en este momento en la Comunidad Valenciana, y es el cotone de Sudáfrica. En este caso ya lo tenemos aquí, y en el caso que usted me dice, vamos a hacer una prevención para que no nos llegue.
Exactamente, hay que trabajar en esa prevención y en controlar el vector. Y hay que decir una cosa muy clara, estamos realmente preocupados porque esto no tiene nada que ver con el cotone de Sudáfrica, con cualquier plaga que pueda venir. Esto sería desastroso para la citricultura española, sería desastroso porque, sobre todo en la Comunidad Valenciana, por el tipo de infraestructuras que tenemos, más o menos pequeñas, sería muy difícil de controlar y de hacer un plan de erradicación, pero muy, muy, muy difícil. Si llegara algún día el HLB y no controlamos el vector, posiblemente estaríamos hablando que en cuestión de 10, 12, 15 años podría desaparecer gran parte de la citricultura española. Y no lo digo exagerando, los datos están ahí, los estudios científicos también.
Es más... es peor que lo que nos pasó cuando vino la tristeza. Es decir, estamos hablando de que el HLB sería peor, actuaría de forma más rápida o más mortífera que la tristeza.
Sí, el HLB sería peor porque en estos momentos no tenemos una alternativa. La tristeza ya cambió el panorama citrícola a nivel nacional porque se arrancaron muchos campos, porque no... El virus de la tristeza lo que hacía era, digamos, quitarle vigor, ¿no?, a esos cítricos, y por lo tanto se tenían que sustituir. Lo que pasa es que teníamos una alternativa, que eran patrones resistentes a la tristeza. Por lo tanto, plantamos los campos de nuevo y empezamos de nuevo a recuperar la producción que teníamos en España. El HLB, el problema sería que no tenemos ninguna alternativa, por lo tanto... Por eso realmente estamos preocupados, a no ser que cuando llegara en un futuro el HLB, si es que llega, que esperemos que no,
bueno, lo
ya
tenemos,
tengamos una
lo
solución.
Tenemos llamando a la puerta, ¿eh?
Sí, tenemos llamando a la puerta el vector, pero la enfermedad no está detectada, por lo tanto tenemos cierta esperanza, ¿no? Pero vamos, que si no tenemos esa alternativa, ni en variedades que fueran resistentes, ni patrones resistentes, que es la línea de trabajo de la investigación a nivel mundial, pues difícilmente podríamos superarlo los citricultores españoles. Y una citricultura además que está encaminada a hacer fruta en fresco, porque otras citriculturas a nivel mundial, como puede ser en Estados Unidos, Florida o Brasil, que también lo tiene, hacen fruta para zumos. Y el árbol a lo mejor está decaído, hace algo de fruta, frutas pálidas, frutas que no tienen una muy buena condición, pero para zumos son óptimas, son perfectamente, las pueden utilizar. Pero nosotros somos una citricultura que estamos orientada al consumo en fresco, por lo tanto hay un riesgo muy elevado de que si entrara una enfermedad como la HLB, lo que entendemos como una citricultura de un consumo de una naranja o una mandarina en fresco, pues prácticamente la perderíamos. Y somos el principal suministrador de fruta en fresco a nivel mundial y sobre todo de los países europeos. También hay que hacer un llamamiento un poquito a la Unión Europea, que en estos casos tiene que también colaborar, ¿no?, y coordinar en presupuesto para que los estados puedan hacer frente a enfermedades tan peligrosas y en este caso actuar con recursos en el HLV. El parásito lo tenemos. Tenemos un parásito que funciona muy bien. Además, está llevándolo el Instituto de Investigación Valenciana. Uh-huh. Y, por lo tanto, nosotros estamos satisfechos con el trabajo que están hecho y que está dando resultados. Lo que sí que hay que pedir es lo que hemos comentado. Mucha celeridad y presupuesto para que se puedan hacer las sueltas allá donde se está detectando.
En este caso tenemos suficiente parásito. ¿Libia tiene suficiente parásito de este tipo para poder hacer frente?
Sí, en estos momentos se podría hacer sueltas en cualquier ubicación donde uh-huh. se ha localizado. Ahora en estos momentos están trabajando ya en Canarias, como hemos dicho. En Portugal se han hecho sueltas ya y en Galicia, pero en estas últimas semanas hemos tenido la triste noticia que se ha detectado ya en Asturias, País Vasco y Cantabria. Por lo tanto, vemos que la parte norte se está extendiendo el vector, por eso nos preocupa. Ya se han pedido por parte de los uh-huh. investigadores y por parte de la gente que lleva el proyecto esas sueltas en estas comunidades autónomas. Por eso pedimos celeridad al Ministerio para que dé la autorización para hacer estas sueltas también en estas autonomías y poder trabajar contra el vector.
Sí, porque estamos hablando que hay 7 millones de cítricos a nivel nacional. Es decir, somos productores de 7 millones de cítricos, ¿no?
Sí, somos el mayor productor de fruta en fresco, como hemos dicho, a nivel mundial, el mayor productor en Europa que abastece de fruta en fresco, y este año pues sí, estamos prácticamente rozando los 7 millones de toneladas de cítricos en España, lo cual es una cantidad dentro de la media, ¿no?, de los últimos 10 años, una cantidad que pensamos que en estos momentos que hay una demanda tan alta de cítricos uh-huh. como consecuencia de esta crisis sanitaria, pues a nosotros la verdad es que nos viene muy bien, porque la demanda alta con un tonelaje ajustado pues a los agricultores lo que nos está permitiendo es poder salir de una forma muy ordenada al mercado, con precio en origen que son dignos, y también el precio en destino está siendo más elevado que estos últimos años. Por lo tanto, podemos presentarnos delante de una campaña que puede funcionar muy bien si no pasa nada en los próximos meses.
¿Y pues, qué hacemos con los betos?
Con los betos es otro trabajo y otro encargo, ¿no?, que tenemos uh-huh. que hacer la administración
Es otro frente nacional. Que tienen, ¿eh?
El Ministerio tiene que trabajar mucho, sobre todo en abrir nuevos mercados. Uh-huh. Estamos centrando prácticamente toda la producción nacional en los mercados europeos. Más del 94% de cítricos españoles van al mercado europeo. Prácticamente se consumen la gran mayoría entre Alemania, Francia, Italia, antes nuestro propio mercado español, y el Reino Unido. Y el Reino Unido ahora tenemos la incertidumbre del Brexit, que si se cierra en un Brexit duro, posiblemente aparecerán aranceles, que ya hay algún anuncio de que van a aparecer aranceles si se cierra en un Brexit duro a la naranja y a las mandarinas españolas. Uh-huh. Y eso es negativo.
Se hablaba de un 12,5.
Sí, eso es muy negativo. Y aparte allá hay un acuerdo también, Reino Unido-Marruecos, para, digamos, esa naranja nacional que no iría al mercado del Reino Unido, la cubrirían con Marruecos. Por lo tanto, estamos perdiendo una posición de mercado que ya teníamos ganada de muchos años, junto con el veto ruso, que hace 6 años que lo tenemos, que tampoco podemos enviar, más los aranceles de Trump, que ha hecho perder el mercado de Estados Unidos, pues la verdad es que de cara al futuro pinta mal un poquito lo que son poder incorporar cítricos
en mercados
de países terceros. El único mercado que está funcionando bien es Canadá, que ahí sí que ha habido una inversión presupuestaria por parte del Ministerio para, uh-huh. Digamos, promoción en este mercado, porque está funcionando bien. Y luego tenemos mercado de China y Japón, que también albergaba cierta esperanza, pero no estamos enviando prácticamente nada porque tenemos protocolos muy duros que cuestan mucho dinero de cumplir, y teniendo el mercado europeo pues al lado de casa, digamos, y con la demanda que hay, pues es mucho más fácil suministrar a Europa que no a otros países. Pero en un futuro, cuando tengamos producciones más óptimas, sería muy positivo tener otras ventanas abiertas.
Cuando
es
usted
un trabajo
habla,
que tiene que hacer el
claro,
Ministerio.
Cuando usted habla de producciones más óptimas, claro, China y Japón les pide unos protocolos muy duros, pero es un mercado, un muy buen mercado, donde sí valoran y mucho los productos españoles, usted lo sabe.
Sí, Japón es un mercado que paga bien, uh-huh. hay un buen poder adquisitivo, China consume muchísimo uh-huh. por la población que tiene, o sea, son mercados que que a todo el mundo le gustaría poder estar allí, a ir abriendo quizás ese hueco comercial, claro. Porque esta campaña tiene las características que tiene, con un tonelaje dentro de la media. El año pasado fue un tonelaje muy bajito, pero hace dos años España produjo más de 8 millones de cítricos, que fue aquella campaña que todos recordarán que fue un desastre económico para los productores. Por lo tanto, nosotros en un futuro podemos recuperar perfectamente esas producciones y en momentos determinados pues nos pueden hacer falta esos
mercados. Claro, llegar a 8 millones de toneladas y tener un mercado abierto como China y Japón, para España sería estar en un buen mercado, es decir, vender bien o vender como se merece el producto de cítricos, ¿no?
Una, vender como se merece, y otra, una diversificación de mercados, que es muy importante. Uh-huh. No podemos centrar solo la exportación en 3-4 países. Al final, cuando
sobre todo cuando se están poniendo tan duros
y la economía mejor
con el veto y los aranceles, y sí que sabemos que China y Japón nos tienen muy buena consideración a los productos españoles. Otro de los temas es que el cítrico cierra compras de variedad de segunda campaña.
Sí, esto indica de una forma clara que a los comercializadores ya están viendo que tienen una demanda muy alta de cítricos y por lo tanto ya están haciendo un acopio, reservando un tonelaje para la segunda campaña. Ahora se están viendo ya en las lonjas de cítricos compras de una variedad como la Nelate, que es una variedad tardía de naranja que puede ir en fresco, pero normalmente puede ir a los lineales de zumo, que también está subiendo mucho el consumo. Y por lo tanto una variedad que puede empezar a recolectarse, depende de la zona, desde Andalucía a lo mejor en febrero hasta las zonas más tardías, que pueden ser la Comunidad Valenciana, la provincia de Castellón, pues a partir de marzo y abril y hay compras, lo cual quiere decir que los comercializadores tienen esperanzas de que la campaña vaya bien en cuanto a esa demanda.
Que prácticamente podemos enganchar una campaña terminando otra, es decir, podemos tener trabajo en el sector cítricola durante todo el año, ¿no?
Durante todo un año no, pero podemos alargar bastante la campaña, porque desde que empezamos, ahora que ya hemos empezado la campaña de las variedades más precoces, hasta el mes de abril perfectamente que podemos estar recolectando. Y hay que recordar que las variedades como las Valencias Lates o las Lanes Lates, Powells, variedades que funcionan muy bien en cámara, esa se hace una reserva en cámara y vas abasteciendo el mercado los meses de verano paulatinamente, y si tenemos una producción más o menos dentro de la media como tenemos, podemos alargar el suministro pues prácticamente hasta el agosto o hasta el mes de agosto a los mercados. Otra cosa es que la demanda sea tan alta que se acaben las existencias antes, como ha pasado esta campaña pasada, que teníamos menos producción y como consecuencia de la crisis sanitaria las últimas variedades tuvieron tanta demanda que acabaron las existencias muy pronto, cosa que está pasando ahora también, que hay que recalcarlo, que nuestro inicio de campaña está siendo más fácil y más bueno porque el otro hemisferio, Sudáfrica, Argentina, Chile, otros países, han vendido más naranjas que nunca, por lo tanto tienen menos suministro. Y en estos momentos no es que no tengan naranjas en el mercado europeo, pero tienen menos cantidad que otros años. Por lo tanto, esto también nos va a facilitar un poco situarnos en los lineales de una mejor forma.
Nos habla de esto de que ya hemos empezado. Y ahora vamos a tocar el tema de los temporeros. Es decir, en caso los temporeros se desplazan de una comunidad a otra para hacer el trabajo que ellos saben hacer y que es la recolección. ¿Ya tienen ubicados sitios para, en caso de que se contagiaran, poderlos tener aislados?
Sí, en estos momentos nosotros ya hace unos meses teníamos dos líneas de trabajo, que una era a la gente que se desplazara de una comunidad autónoma a otra o que viniera de un país tercero, que se hicieran las pruebas PCR antes de contratar, que no lo hemos conseguido. La administración prefiere contratar y luego, si hay algún caso, pues hacer PCRs, y luego pedimos que hubiera una solución de habitacional, ¿no?, de aquella gente que viene de fuera, que son temporeros, con pocos recursos, que viene a hacer una campaña en un tiempo limitado, que los recursos que ganan pues los quieren para sus ahorros y no los quieren destinar a todos, pues a lo mejor a tener una vivienda cada uno de alquiler, porque no es lógico. Entonces se quedan en viviendas pues varios temporeros. Pues buscábamos esa solución habitacional con la administración de que pusiera edificios públicos en disposición por si sale algún caso COVID en estas viviendas, poder aislarlos y a partir de ahí seguir el protocolo de sanidad vegetal. La verdad es que hemos encontrado muchas dificultades en este sentido. Le dijimos a la administración valenciana, en este caso, que hiciera un listado de posibles edificios para nosotros poder trabajar, y la verdad es que la única noticia positiva que ha habido es que el Ayuntamiento de Villarreal sí que ha cedido un espacio público y ha coordinado con la Consejería de Agricultura el poder tener disponible ese edificio. A raíz de ese anuncio, parece que hay otros municipios como la Vall d'Uixó que están ofreciendo algún edificio, pero pensamos que, al menos en toda la Comunidad Valenciana, con la importancia y el peso que tiene la campaña citrícola, se hubieran tenido que ofrecer muchas más soluciones habitacionales en este sentido. Nosotros esperamos que la administración sea capaz de, junto con los ayuntamientos, ahí hay que agradecer un poco, pues eso, sobre todo al alcalde de Villarreal y al municipio, de que sí que hayan tenido esa voluntad, ¿no?, de coordinarlo junto con Consejería. Y yo haría un llamamiento para que el resto de poblaciones que piensen que puedan tener una solución habitacional, pues se ofrezcan a la Consejería para coordinarlo y tener al menos la disposición, ¿no? Mejor si no lo utilizamos.
En este caso, los protocolos que tienen que seguir los temporeros los dejan claros, cada cooperativa, cada almacén tiene claro los protocolos que tienen que seguir.
Sí, sí, lo tienen clarísimo, ya están implementándolos. Ya hemos tenido, antes de arrancar la campaña, un incremento de costes. Estamos pues trabajando en ello, ¿no? Yo pienso que, como el final de la anterior campaña ya tuvimos o ya la hicimos con la crisis sanitaria, la verdad es que estábamos ya algo preparados en lo que eran todos los protocolos de sanidad, todo lo que son las separaciones en las almacenes de confección y todo el trabajo que se está haciendo de cuadrillas burbuja para que no coincidan dos cuadrillas en el mismo campo, y luego todo lo que son las medidas higiénicas. Lo tenemos bastante controlado y solo esperemos que no salga ningún rebrote importante.
Hablemos del llamamiento este de dos por comarca. Si tenemos 16, necesitaríamos unas 25 edificios.
Sí, al menos que menos que tener 25 edificios. En la campaña más importante a nivel de Comunidad Valenciana es que podemos emplear más de 100.000 personas. Solo Castellón, en estos momentos, en la recolección de cítricos este año, empleará unas 14.000 personas, más unas 8.000 en almacén. Si sumamos el resto de provincias, el sector perfectamente solo en cogedores y gente de manipulación, estamos hablando de 100.000 temporeros. Por lo tanto, es algo que requiere una preparación y una implicación de la administración para que no pase nada.
Y sobre todo, que se nos reconozca como una comunidad muy europea, con carácter muy europeo, que lo que hace es dotar de lo que se necesita en cada momento, y si en este momento vienen temporeros, hay que tener servicio para esos temporeros que posiblemente se les pudiera aislar.
Sí, efectivamente. Es nosotros no esperamos menos de la sociedad valenciana y del sector y de la administración. Como tú bien has dicho, pensamos que es lo mínimo, ¿no?, que se puede hacer por gente que también viene a acabar de completar, ¿no?, el poder recolectar la fruta, sean cítricos o sea cualquier otra campaña que empezamos. Aquí aún tenemos suerte que estamos alrededor del 80-85% de gente que es de origen, que es mucho más fácil de controlar porque todos tienen su vivienda. En el caso de que haya un caso, los puedes aislar. Pero al menos esa gente que viene a trabajar, a ganarse un sueldo y a ayudar a acabar de recolectar las campañas que hacemos, pues la verdad es que lo tenemos que tener todo preparado. Y encima un sector que ha demostrado que es esencial, un sector que ha demostrado que en plena crisis sanitaria hemos sido capaces de exportar más productos agroalimentarios. Por lo tanto, yo creo que hemos demostrado que somos un sector que nos valemos y que la administración tiene que apostar fuerte por nosotros. Ya está bien de que parezca que los agricultores o el sector agroalimentario parece que seamos los pedigüeños siempre, que siempre andamos pidiendo. Yo pienso que la administración tiene que poner en valor que en un momento que otros sectores han caído en picado, nosotros nos mantenemos.
Eso es muy importante. Carles Peris, secretario general de la Unión y responsable de cítricos de la Unión de Uniones, muchas gracias por haber estado aquí, y supongo que todo esto que piden al final se los acabarán concediendo, ni más ni menos que porque es lo que se tiene que hacer. Y en breve volveremos a repasar todo esto.
Eso esperamos y muchas gracias a vosotros.
Ahí va una niña, 20 años más seria, llorando a escondidas, buscando otra niña que sale de clase. Ahí va ese padre, felizmente tarde, con una señora con cara de dama. Un niño con pecas se sube al Volkswagen, la prisa les hace casi darse con una señora y su niña. Levantan la vista, la dama no entiende por qué los dos lloran si no pasó nada. Y el hombre la mira, 15 años más viejo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf! Genial, que hace mucho calor. ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes. ¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada. Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Por primera vez en Villarreal, Dinosaurs Tour. La mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tyrannosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia instalada en el centro de congresos, ferias y encuentros. No te pierdas Dinosaurs Tour. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com. Evento seguro con todas las medidas de prevención.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, comercio. Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Infórmate sin compromiso en Paseo Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
La gran festa dels bons preus a Villarreal. Diumenge 20 de setembre, dia de l'estoc. Productes de qualitat a preus irresistibles. T'esperem este diumenge 20 de setembre a la plaça Major de Villarreal en el Dia de l'Estoc. De 10 del matí fins les 7 i mitja de la vesprada. Un gran esdeveniment al centre de la ciutat. És una iniciativa d'Eucovi, Unió Comerç Villarreal, amb la col·laboració de la Regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Villarreal. Villarreal avança en comerç.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Maldita sea el brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes eras. Ahora entiendo las maneras de tu educación torcida, la condena de afirmarte en tus mentiras. Deja de culpar a trenes que no pasan por tu vía. No será que no se pierden.
Y ahora está también nosotros el regidor de Esport y Salud del Ayuntamiento de Villarreal. Buen día, Serralbo.
Buen día, Susana.
Y también portaveu del equipo de govern. Fem una estoneta, parlem del temps que porta Javier Serralbo en l'Ajuntament. Per curiositat, ho han fet off the record, però pot dir en públic, quants anys porta?
Bueno, la gent que me coneix sap que sóc funcionari de la casa i estos dies estava recordant quan vaig entrar, no? Ara fa 34 anys de funcionari. I pues, ja porto un temps entre oposició i governant, portem 9 anys en el govern, i però mira, les mateixes ganes que el primer dia de servir un poc a això que és el servei públic, no? Que crec que és molt important i a vegades està denostat per algunes qüestions perquè alguna gent no fa les coses bé, però crec que és una part fonamental, no? Que si no, els ajuntaments no tenen la gent que està dedicada al servei públic, pues no poden funcionar. I jo, mentre tinc aquest cuquet, pues intentaré estar, si o bé en un lloc o bé en un altre, no? Com sempre ha estat.
Ahir van estar visitant les instal·lacions, les noves instal·lacions. que destaca que al final han sigut com vostè esperava, compliran el servei que tenen que complir?
Sí, nosaltres quan jo crec que em van anar venint així, vosaltres també vos agraïs la difusió que heu fet de tot el que van anar fent en l'apertura de les instal·lacions esportives. És un any molt complicat, és molt difícil prendre a vegades les decisions, des de fora a vegades jo entenc que se vegin les coses en comparació d'un poble, uns altres. Nosaltres sempre hem mantingut el mateix criteri, no? De que quan anem a obrir en prudència, en responsabilitat, i així no ho vam fer en la piscina d'estiu, que va ser el primer que vam obrir, així no vam fer en el gimnàs de l'Ullema Requena, que vam ficar a disposició, i així hem anat obrint els espais en aquesta aval també de la Universitat Politècnica de València i en un treball ingent de la gent del Servici Municipal d'Esports, que vull agrair-li aquest estiu. I bueno, des de la pandèmia han treballat en moments de que la gent també tenia teletreball, ells també han estat donant també manteniment a instal·lacions, i el que hem anat fent és obrint les coses, no? L'1 de setembre han ficat a disposició dels clubs ja els pavellons, i el que vam fer ahir va ser una visita que l'alcalde vol fer també de primera mà per a veure com està tot, com funciona, i també veure els protocols que s'han instal·lat. Jo vull tinc que dir que és molt segur anar a les instal·lacions esportives, i vull recalcar-lo. Hem tingut l'experiència de la piscina, que està oberta des del 20 de juny, i no hem tingut cap problema, i a més és que la gent que va allí ens ha dit que a vegades ens passem d'exagerats, no? de ficar gent dins de les instal·lacions, però crec que té que ser aixina perquè som moments per això, igual que en les escoles públiques hi ha els grupets perquè ningú, si us et contagia, pues no se passa a l'altra gent, pues així passa igual. Entonces hem aprofitat pues que per a poder fer aquesta guia esportiva, per a poder donar el mateix que donàvem altres anys, el que han fet és augmentar els espais, i per això pues un espai sobretot que tenim, aquest espai que va costar 28 milions d'euros als ciutadans de la Comunitat Valenciana, que està pressupostat com saps en 20 i després se'n va haver un sobrecost, però que això ja és fora el que fora. Nosaltres el que hem fet és donar-li rendiment. N'hi ha una part que l'han cedida, i vull recordar-lo també, a la Conselleria de Sanitat, la part de la residència. Esperem que no se tinga a complir, que no se tinga que gastar, però ahir l'han cedida, no? Igual que hem cedit l'espai de l'albergue per a la campanya de la taronja, i n'hi han unes sales que si no n'hi han partits, com no s'esperen aquests partits, pues se poden gastar com espais més grans que el que teníem en Llurema Requena. Vull dir, espais que alguna classe que se donava en 115, 120 metres, 150 metres, ara se donen espais que tenen 300, 400 i 500 metres, que són aprofitant la part baixa del CTD, però també el primera planta, que també n'hi ha uns espais grans que són de circulació però que ara no estan gastant-se. Entonces anem a aprofitar això, i el que va visitar també l'alcalde en entrada, quan entra allí tindrà quatre espais per anar, el que és el pavelló, els clubs esportius que estan allí ja entrenant, ja està el club de futbol sala de Vilasport i el club de bàsquet, també la gent que vaig a la piscina, que esta setmana que ve tancarem el que és la piscina d'estiu, que l'hem tingut mantesa oberta per a seguir prestant, tancarem ella, i els clubs ja podran anar a la piscina del centre de tecnificació esportiva. I en el pavelló Campeó Llorenç, el nou pavelló que vam visitar i que vau també vosaltres donar la notícia de que ja podeu utilitzar-se, ja està allí els clubs, vam visitar allí, estava en el club de gimnàsia rítmica Aitana, també està l'altre club de gimnàsia rítmica, el club Vila-real, i també el Vila-esport, que també entren allí. A banda, hem solucionat també un altre problema, que era el club de boxa, que el teníem en un lloc no del tot adequat, en Fundació Flors, en una sala que n'hi havia més xicoteta, estarà allí també. El club de karate, que ahir també estàvem i també es van visitar, en una sala multifuncional que compartirem també en altres horaris en el Col·legi Carmelites, que també va cedir el terreny a canvi de que pogueren en el resto escolar. En definitiva, és fer una guia esportiva, poder mantenir aquests 8.000 socis que teníem, i jo invito a la gent que se torna a fer soci de la del Servei Municipal d'Esports, que està garantitzat que tindrà. Evidentment, a lo millor en la cita prèvia i tot, i algunes molèsties que anem a tindre d'algunes persones que estan acostumades a anar a un lloc com Llurema Requena, i a lo millor algunes classes tenim que passar-les per la vesprada al centre de tecnificació esportiva, perquè el pavelló va encaixar, pel matí podem utilitzar-lo, però per l'esprà no. I la veritat, nosaltres el 2011 quan vam entrar teníem 26.000 metres quadrats, ara tenim 76.000, hem triplicat la quantitat de metres, i això comporta també un gasto més important en inversió en salut i esport, però com hem dit nosaltres, i s'ha marcat la salut de l'esport des del primer dia, l'alcalde al front i l'equip de govern vam decidir que era una marca molt important, no?
També tenim nosaltres un pavelló cada 10.000 habitants en la ciutat de Vila-real,
Sí, això també ho van comentar ahir.
Es diu, s'incrementa la despesa, però cada 10.000 habitants tenim un pavelló, que sí. N'hi ha moltes poblacions molt més grans que Vila-real que no ho tenen.
Bueno, nosaltres, evidentment, tenim més clubs que mai, no? I això és bo també perquè la gent practica esport, per lo que te dia que és un conjunt de coses, no? N'hi ha al voltant de quasi 20.000 persones en Vila-real que d'una manera o altra estan relacionades amb l'esport, ben com a socis, ben com a les activitats. Tenim 3.111 persones que podran gaudir de les activitats, més la gent que va als gimnasos també enviats per el departament. I bueno, tot això també comporta que tinguem que fer instal·lacions. Vam llevar el campió en aquest moment per aquest conveni que vam fer el Vila-real, però també des de que nosaltres vam entrar està el pavelló Melilla nou, està també el nou Aquasalut, que també ficarem en marxa l'octubre, i també pues, hem completat també 5, no? Com tu dius, sí que és veritat, pues, això comparativament, encara que siga pues, la ciutat més, la capital de la província, que té 180.000 habitants, traduït seria que tinguera 18 pavellons.
Clar.
Val? No vol dir que tinga que tindre'ls, perquè a vegades jo no dic que cada hotel el que pot tindre, i a més també té una oferta esportiva prou important a Castelló, però per Vila-real, per un municipi de 50.000 habitants, tindré 5 pavellons. Tindrem ara 3 piscines d'hivern i una piscina d'estiu.
Per cert, com van les inscripcions a les piscines?
Bueno, doncs pues, estem a veure, no? N'hi ha
la
alguna
gent que por d'anar a les piscines?
Bueno, alguna gent té reticències encara. Sí que és veritat pues, que, pues, igual que passa en el col·legi, no? Que la gent que va al col·legi, gent major o millor que de més risc, però els grups de gent gran estem veient que tenen moltes ganes de començar. Són de la gent que més ens ha dit quan es comencem les classes. Teníem
pues,
unes
mira,
persones
m'acaba
que...
m'acaba de donar una alegria molt gran,
sí,
perquè
tenim,
aquesta és
tenim,
la gent més reticent.
Pues, tenim dos grups que, a més, són gent a més molt activa i que quan veuen al regidor li insistixen molt de si mantindríem aquestes classes i ja els que avis ja es va dir que sí, que teníem primer en el campió Llorenç, quan es van llevar vam oferir anar a Melilla dient que es pillava molt lluny, hem tingut un conveni en un gimnàs per a que poguérem anar allí en un lloc que era més adequat per a elles i ara les portarem al nou campió Llorenç, no? Són grups que són pues, en edats també que en teoria són de risc però que tenen ganes també. La veritat és que dona molta seguretat, eh? Jo crec que han fet un treball enorme i per això vull agrair. Nosaltres en un espai de 500 metres en un espai de 500 metres anem a ficar 20 persones, o sea, estaran molt, molt separades, o sea, entraran separades, els vestidors no van a gastar-se més que per el tema de piscina, perquè quan us hem vaig d'allí, pues, evidentment no poden anar a ser banyat, per evitar també contagi. Entonces, totes les precaucions que estem tenint, que també hem tingut alguna queixa també, com no pot ser tot 100% bé, del tema de quanta gent entra en les instal·lacions. Hem marcat 20 persones per als clubs en interior i 30 persones a l'exterior. Per un camp de futbol pareix que siga molt poquet per tot el que és el camp de futbol. Però anem a començar així. En la piscina vam fer el mateix. Vam començar en 16 persones a cada mitja hora, després vam ampliar una hora d'això, després vam ampliar també que van entrar els clubs. Tenim que fer-lo així. Algunes activitats que teníem a principi...
Bueno, així no ens portem cap susto, no?
Clar, jo crec que estem fent-lo
no
d'una manera... Sí, fent-lo d'una manera que vegem que no n'hi ha cap problema i així pues, anirem sumant, no? Ja dic, en la dificultat que és tot això mantindre-ho i fer equilibris financers en el que tenim, no?
Javier Serralbo, no sé si li queda alguna cosa més per dir. Recordar que l'1 d'octubre s'acabaran obrint totes les instal·lacions en mesura... algo més que dir, que demanar a la població?
No, insistir en això, no? Que la gent que estava fent les activitats fins ara, pues que torne també a apuntar les activitats i els socis de la piscina, que vam arribar, vull recordar que en 2 o 3 anys hem pujat de 5.000 a 8.000 per a facilitar també els espais també. La nova piscina va dedicar-se també a temes de salut, en la qual pues, també estem acondicionant-la per poder obrir-la l'1 d'octubre i que tinguin la garantia de que està tot en condicions i a vegades pequem massa en excés de protecció, però jo crec que és bo també perquè la gent tingui confiança de que pugui fer-se soci de tot el Servei Municipal d'Esports, no?
Javier Serralbo, regidor d'Esports i Salut, en este cas, que és el que estem parlant, moltes gràcies per haver estat ací i haver-nos dit tot això conforme va i conforme acabarem tenint l'1 d'octubre tot ja en ple rendiment.
Pues gràcies a vosaltres, com sempre.
Deja de pensar que aviones solo vuelan si tú miras. No será que no se alejan, que te esquivan. Si vuelvo a verte, que sea en una foto, en blanco y negro, como eras tú por dentro. Si me arrepiento de haberte echado lejos,
despiértame. Si escuchas esto, le dices al de al lado que la belleza le está guardando fuera. Si solo resta el más de tu pasado, que lejos del amor, cualquier querer que prefiere fumar a besar, a reírse morder, a mirarnos mirar, a abrazarte su piel. Si vuelvo a verte, que sea en una foto, en blanco y negro, como eras tú por dentro. Si me arrepiento de haberte echado lejos.
Estás a la 92.2 FM.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Te preguntas por qué aún no has vendido tu casa? La respuesta la tienes en Inmobiliaria Marengo. ¿Dónde estamos? En Avenida La Mura 4, frente a Auditorio Municipal. Con Inmobiliaria Marengo, la venta de tu vivienda garantizada. Inmobiliaria Marengo, tu inmobiliaria en Villarreal. Porque todos merecemos una casa. Valoramos tu propiedad sin coste.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestrat.
Yo sí estoy. Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Con superdescuentos de hasta el 75% en renovaciones. Tres opciones para que elijas la que más se adapta a ti. Solo del 1 al 30 de septiembre. Y con facilidades para la renovación online. Abónate. Yo sí estoy. Toda la información en villarrealcf.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La gente quiere que esté contento y no les hable más de desamor. La gente quiere que siga atento, me está cambiando hasta la voz. Pero la gente no sabe de ti, pero la gente no entiende. Hey, supongo estarás bien, por aquí todo igual.
I avui per a mi és un gran dia. Per què? Pues perquè sé que el poble de Borriol a partir d'ara tindrà el que necessitava, pues perquè s'ha arribat a un acord. Tenim pacte i ja es podrà governar en tranquil·litat. És aixina, Héctor Ramos, alcalde de Borriol?
Hola, bon dia. Sí, aixina és. Per fi hem arribat a una entesa per l'estabilitat del poble, que és el que més necessita des de fa molts anys. I és un motiu d'estar molt content. Jo personalment, hasta el punt d'estar emocionat i perquè s'obri un nou període que qui guanyarà és el poble.
Després de 15 mesos de patiment,
Sí, han sigut 15 mesos molt durs, i el pitjor no és això, el pitjor era el que estava per vindre, perquè pressupostos prorrogats, en un interventor que te diu que has d'anar llevant partides pa pressupostar partides que estan obsoletes, que bueno, de sobre està a dir quines són, i clar, això vol dir que lo de menos és no tindre festes, era tot el que comporta tot això. I sí, eren 15 mesos molt durs, però és que ne venien, és que falten de l'any meses, 12 mesos de l'any que ve, molt més durs encara. Durs per a mi i encara més durs per al poble.
Clar, i en este cas, qui ha sigut el que al final de totes les formacions polítiques que hi havia a Borriol decidís donar-hi aquest pas? Bueno, pues ha sigut veïns de Borriol, i així tenim a Jordi Caraballeira, que és el portaveu d'este partit. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Per què decidís, veïns de Borriol, donar este pas?
Bueno, el compromís mos va presentar en un plenari i després posteriorment un pla de sanejament. En el pla de sanejament, bueno, tots sabem la situació econòmica que té el poble, sabem quina situació té l'Ajuntament, i bueno, quan ens proposa a tots els partits de l'oposició, Héctor, escolta, què és el que podem fer, nosaltres li vam presentar una proposta que la van mirar en uns ulls a principi un poc més escèptics, van parlar en l'interventor. El interventor, després de mirar dos o tres cosetes, mos va dir que tenien que modificar, i nosaltres li vam proposar a Héctor, dir, escolta, aquest és el nostre pla de sanejament, si vos interessa, a nosaltres volem que, ja que anem a fer un pla de sanejament, és poder estar dins de l'Ajuntament i també poder fer front a totes les partides i poder controlar un poquet en què mos anem a gastar els diners.
Vostès presenten este pla de sanejament quan veuen la situació que tenen la població, i en este pla de sanejament l'alcalde incluís coses, lleva coses prèviament a presentar-lo a l'interventor?
No, nosaltres ell mos presenta el pla de sanejament que li dona l'interventor i mos el passa a tots els grups de l'oposició. I entonces mos demana Héctor, diu, escolta, mireu-vos-ho i fareu-vos unes propostes. Entonces nosaltres vam agarrar, i de tot això hi havia partides que no mos pareixien bé, partides que vam incluir nosaltres, i bueno, i és el programa que nosaltres els vam presentar a ells.
Entonces, el programa que vostè li presenten a ells, que era algunes partides que si vostè modifica, a l'alcalde li pareix bé el programa que presenten en aquest moment.
Sí, com bé ha dit Jordi, jo parlo en tots els partits, cadascú presenta la seva proposta, i veiem que la proposta de veïns de Borriol és un poquet la que més s'assimila a la que, ja no és que vulguem o no vulguem, és la que l'interventor diu que pot ser més viable. Toquegem una partida per ací, una partida per allà, comencem a parlar i mira, si, fins ací hem arribat a poder consensuar un pla de sanejament, que és el que, no en un any, però sí que esperem en dos, tres anys traurà van el poble.
Un acord que signen que es diu Ribàs Llarg.
Sí.
I si nom d'unís?
Bé, el Ribàs Llarg és un camí que unís el que és el nucli urbà en el Mas de Gaeta, i és on hem utilitzat un poc la casa de Jordi, mos hem aprofitat d'ell, on hem fet moltes reunions, perquè això no s'ha fet en un dia ni en dos, s'ha fet a base de parlar molt, discutir no vol dir barallar-se, discutir vol dir
claro.
Arribar a acords.
Ha necessitat mediador?
No.
La figura del mediador no l'ha necessitat?
No l'ha necessitat, perquè hem sigut nosaltres mediadors, mos hem dit el que mos havíem de dir, fins on podíem arribar, i bé, era un poc el camí que fem els dies que ens hem reunit pel Ribàs Llarg, un poquet fins a casa Jordi per arribar a això, un poquet simbòlic.
En aquest cas, clar, en una població com Borriol, on tot el món se coneix i tot el món opina. Una de les opinions que m'ha llamat l'atenció és volem que siga llarg, és dir, serà llarg i arribarà fins a que tornen a haver eleccions?
Sí, a veure, serà llarg fins a on veïns de Borriol vulga, fins a on Compromís vulga, fins a on els dos vulguem, La intenció és que siga un acord de legislatura, que siga llarg, que siga harmoniós, que siga tot amor, i farem tot el millor que puguem, que sapem les 8 persones que estarem ahí, donarem tot el que podem per a que sigui llarg i dure. Legislatura és pronta per a parlar, però bueno, ojalà dure la gana d'anys. Seria molt bon senyal pel poble.
Fa un momentet, quan estàvem a punt d'entrar, jo li he preguntat a vostè en un regidor haver tingut prou per a tindre majoria.
Sí, sí, però...
Per a tindre majoria, per a poder portar endavant coses sí, que no podia portar endavant.
Sí, però tenim clar que si parlàvem amb ells de Borriol era per a que els dos formaren part de l'equip de govern. Entenem l'equip de govern, ja no compromís i veïns, sinó ara som 8 persones que tenim un objectiu en comú i que anem a treballar les 8 persones.
Vostè des del primer moment del pacte sabia que Carballeira i l'altre regidor que ha entrat, que és Gascón, anirien junts en el PAC, ho tenia clar?
Sí, jo sí, des del primer moment. No he tingut cap dubte al respecte.
Li ho va tindre que recordar vostè, Carballeira, que tindrien que entrar els dos?
No va fer falta. Era un pacte, no era entre persones, era un pacte entre Compromís per Borriol i veïns de Borriol. I si volia, m'agradaria matisar-te sobre si durarà o no durarà el... Sí, nosaltres sempre que hem fet qualsevol pacte sempre ha sigut la intenció de que dure fins al final de la legislatura.
Sí, perquè cal recordar que han sigut sempre vostès els que han fet pacte en tots els governs que hi ha hagut a Borriol, eh?
Exacte, però el que passa és que hi havia coses que nosaltres ens agrada en la política, no és el que diu la gent, de que menteixen i que els polítics, no sé què. Nosaltres quan firmem un document i el fem públic és per complir-lo. Llavors, nosaltres tenim plena confiança i sabem que aquest pacte és totalment se tirarà endavant, i estic convençut de que durarà fins a final de legislatura.
Este pacte se signa ahir dimecres.
No? Sí, no sé si me pareix que sí, és sí. Bueno, ahir dimecres van signar, encara que sí.
Mentre lo que hi ha d'aquest pacte se mantinga i no hi hauria ningú motiu per a que trencar-lo, no?
No.
Perquè clar, una altra cosa és que se signa un pacte pues un 15 de setembre, un 16 de setembre, o sigui, ahir crec que era 16, sí, i que, bueno, pues que vinga una situació especial, com per exemple ha sigut una pandèmia, en aquesta situació, on tindrien que vostès revisar, i suposa que la situació de les poblacions va canviant, ahir hi haurà que tindre cintura, no?, els dos
sí,
partits.
Sí, si algo ha caracteritzat un poquet el que és el pacte és les ganes que teníem les dues formacions de el principal pilar és la comunicació, parlar i bueno, és que crec que és la feina d'un polític, arribar a acords i parlar, i quan no s'arriba a un acord a vegades cal que passi la nit i demà ens tornem a sentar i tornar a parlar. Si n'hi ha alguna cosa sobrevinguda, no tinc cap dubte que ens sentarem a parlar, intentarem arribar a un acord que sigui satisfactori primer per al poble.
Vostè, alcalde, ha cedit, perquè aquestes dues regidories tenen molt de pes, perquè la primera que portarà Carballeira és urbanització, personal i policia, i la segona que portarà Gascó és gent major, hisenda i biblioteca.
Sí, a veure, jo he cedit, o Compromís per Borriol hem cedit, perquè quan dues persones volen arribar a un acord, alguna de les ja no dic alguna de les persones, sinó les dues persones, de tot el que s'havien proposat, potser han de baixar un poquet les pretensions. Nosaltres es vam oferir unes regidories, ells ens van fer una contraoferta, vam estar parlant, que va així, jo he cedit, ells també han cedit. Vull dir que,
bueno, pues això, que el dir-lo li honra, sí, el fet de que vostè diga que ells també han cedit. Carballeira, han tingut que cedir algo o alguna qüestió que els ha costat o s'han encallat?
Hem parlat i ara hem arribat a un acord que crec que és el que diu Héctor, és favorable pel poble.
Quan hi ha una
El tema personal a vegades, o les pretensions que té un partit d'una manera o d'una altra, a vegades pel bé majoritari tens que baixar una miqueta les teves pretensions, i lo important és arribar a un acord.
Vostè, després del cessar de la taula, li pregunto els dos, han tingut la sensació quan s'han alçat de la taula de que en aquest acord han perdut algo? Me refereixo jo a nivell de partit i de forma personal, els dos.
Bueno, jo no hem perdut res, ja t'ho avancé. Teníem moltes regidories, ara en tenim menys, però com crec que el bé col·lectiu està per damunt del bé de Compromís per Borriol, el que se tracta és que l'equip de govern té les mateixes regidories i anem a treballar per Borriol. Antes s'ha dit, bueno, sí, però és que ara som un equip de govern de 8 persones. Mm-hmm. És més, crec que hem guanyat, perquè érem 6 persones que teníem molta faena i ara se sumen 2 persones més que fan possible que se repartisca un poquet d'aquesta faena. Mm-hmm. O sigui, que en aquest aspecte hem guanyat i molt.
Nosaltres creiem que ens vam alçar de la taula, ens va agradar l'acord, mm-hmm. estàvem tots molt contents i en l'única visió de que així ningú ha guanyat o ha perdut. Jo crec que han guanyat tots, no un partit o un altre, sinó que han guanyat tots.
Mm. En aquest cas m'han contestat a nivell de població que ha sigut guanyant, però quan hi ha jugadors en una partida i s'alcen, sempre tenen la sensació que han perdut una miqueta, però el que ha guanyat ha sigut el poble.
Sí, vaig per davant, sí.
Clar, quan parlen de l'equip de govern, clar, s'han sumat 2 persones més, cal que explique el que és un regidor en Borriol i la quantia i el que és un regidor en València, per exemple. És que, clar,
sí, i s'ha d'explicar, i crec que al final va calant. Els regidors a Borriol no tenen una dedicació, cosa que me pareix injusta. No, només cobre l'alcalde, uh-huh. els 2.000 euros bruts famosos de tota la vida, que me pareixen pocs, evidentment, però bueno, els regidors no cobren res, només cobren per assistències. En això vull dir que cobra el mateix un regidor que està en l'equip de govern que un regidor que està en l'oposició, que fa la seva feina en l'oposició.
Això fa molt bé d'aclarir-lo, perquè pot ser...
Sí, no discutirem mai que fa la seva feina en l'oposició. Uns millors, altres pitjors, però bueno. El que està en l'equip de govern sí que té clar que les regidories i les competències que té les ha de traure avant, perquè si no està el regidor de l'oposició que li diu, ei, això no ho has fet, això no sé quantos... Bueno, però el que està el regidor a l'equip de govern té que remar i molt, i me pareix una cosa injusta, molt injusta, que no cobren.
Tenen que tenir clar que els regidors de Borriol no cobren, però vostè si és tercer tenien alcalde, no?
Sí. No, a veure, sí, n'hi ha una diferència que cal dir-la, que els diners d'alcalde fan les juntes de govern, que cobren per junta de govern 90 euros. En l'acord que se va fer a principi limitava que com a màxim un regidor cobrés 180 euros al mes per 2 juntes de govern, però no tots els que estan en l'equip de govern estan en la junta de govern, o sea, només són 4 regidors els que poden tindre ese plus, que bueno, me pareix...
Val, però aclarit això, perquè clar, a l'incrementar-se dos regidors pot ser que algú que estigui escoltant-nos diu, vale, pues estos dos regidors tenen un sueldo tots els mesos, no. En el cas de Borriol, la quantia econòmica és la que acaba de dir l'alcalde, per tant, jo pense que això és treballar per un servei públic, eh? Uah.
Sí, així no se treballa per diners. Els regidors, antigament, que ho estàvem comentant quan estàvem venint, sí que tenia una dedicació parcial. Desgraciadament, i ho va dir i no me sap mal, nosaltres en el 2011 va haver un pla de sanejament on se demanava pujar els impostos un 26%, i nosaltres vam dir, escolta, el poble no té que carregar-se en tota la puja. Dic, primer llevem els sueldos i els polítics hem de demostrar que tirem avant i que ens apretem el cinturó, que podia ser un error o no sigui un error de futur, no ho sé, però en aquest moment, en el 2011, sobre un 26% de no pujar de l'IBI, ens va aparèixer que l'Ajuntament tenia que fer unes millores. Que de futur, indudablement, que un regidor que cobra 200 euros al mes per anar a comissions i a plenari, 250 euros, perdó, que és poquet, doncs sí. Passa, en Borriol, qui està en la política és perquè té ganes de millorar el seu poble. O sigui, no està per enriquir-se. Així n'ha de clar.
No, queda demostrat per les quanties que estem pensant, i això també suposa que ho revisaran, no? Què és el primer, Jordi, que vol, que aportarà veïns de Borriol? El primer.
Lo primer que volem és a partir del pròxim plenari, on s'aprovarà pues, el pla de sanejament i tot el més, és arremangar-nos i començar a treballar en un pressupost per l'any que ve.
El pròxim ple és el dia...
Dia 1 d'octubre.
Ja serà presencial?
No. No, de moment volem fer-lo telemàtic.
En Castelló saben que ja n'hi ha hagut el primer ple presencial i va estar molt calentet, sobretot els del seu partit. Sí. Vostè sap que Torquí Ignasi va ser el blanc de tots els males, no? Diu, va acabar dient, mire, jo acabaré cantándole que soy una obsessió, perquè Ignasi era tot el rato per ella. Però bueno.
Sí, la composició de lo que és el saló d'actes del nostre ajuntament, cosa que també m'agradaria canviar en un futur, fa que el ple el celebrem en una taula redona com esta, estem tots junts i no fa possible que
la distància.
Vam provar en una comissió informativa a modo de prova sentar-nos en les butaques, però clar, això fa un poc difícil la retransmissió i el funcionament en si de lo que és el ple. Li volem pegar una altra volta a veure si és possible i fer-lo presencial, però bueno, de moment sí que ja avance que el pròxim serà telemàtic.
En el decret vostè me dia que els nous regidors no tindran que prendre possessió del càrrec, no?
Sí, bé, bueno, mos van marcar uns temps. El pròxim dilluns jo faré un decret on designaré a Jordi Carballera com a nou tinent d'alcalde i faré el repartiment de les competències de cada un dels regidors. Este decret se donarà a compte en el pròxim ple. O sigui, per d'alguna forma el dilluns es farà efectiu el que és l'acord.
Bueno, pues Jordi, bienvenido al club. Otra vez.
Moltes gràcies. Moltes ganes de tirar avant i mirar cap al futur. No podem mirar el passat.
Jordi Carballera, de Veïns de Borriol, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a tu per invitar-nos.
Héctor, felicitat. Gràcies. Felicitats, felicitar-vos per haver arribat a aquest consens i que al final pogués portar el que és el teu programa endavant, no?
Ha costat, però bueno, valdrà la pena.
Ah, bueno, ja me dones també canxa per una altra cançó, eh? És que vosaltres heu dit cançons. Valdrà la pena, no?
Segur.
Héctor Ramos, alcalde de Borriol, moltes gràcies i molt bon dia.
A tu per convidar-nos.
Más. Supongo olvidarías hasta el nombre del hostal donde te vi feliz, donde me hiciste hablar. Fue la noche más...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles. En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Siento como nunca he sentido el vibrar de las cuerdas, este sol sostenido. Siento como siente un buen vino los años, ya que hablamos del tiempo. ¿Cuánto más hace falta para no verte en mi cama? Tu perfume en la almohada. No diré que no intento enamorarme de otras, que no añoren el vuelo al posarse en mi boca. No diré ya encontraré a alguien como tú, porque quiero un aguacero de caricias y te quiero. No diré ya encontraré a alguien como tú. No puedo. Siento como cae del cielo agua salada. Siento una ventana abierta en esta celda que es tu cara. En otros cuerpos siento, siento, lo siento, siento como te desmayas viendo enamorados en los aeropuertos.
I avui divendres tenim al president de Lluïsos de Villarreal, Manel Llorenç. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, avui parlem amb tu perquè és un cap de setmana molt especial per a la congregació de Lluïsos Villarreal, veritat?
Sí, per a nosaltres és molt especial aquest cap de setmana que tenim les nostres festes. Uh-huh. I doncs, encara que enguany siguin un poc especials per tot el tema del Covid, estem ja acostumant-nos tots una miqueta. Uh-huh. Però així no hi tot, sí. Són molt especials per a nosaltres aquests dies i això, sí.
Sí, uns altres anys sí que feu activitats durant aquesta setmana, no? Es reunieu a la vostra sede per fer activitats gastronòmiques, fer activitats culturals i musicals per a tots els membres de la congregació. No sé si enguany, per culpa de lo que estem patint, haveu decidit no fer res d'això.
Sí, vull dir, ens ha tocat fer una modificació de tot el que és el programa de festes de la congregació. Uh-huh. I doncs, evidentment, de cara al protocol d'actuació que tenim que seguir, les normes que hi ha ara, bàsicament, ens permetixen simplement doncs, fer el muntatge del temple que vam uh-huh. començar a ir, però nosaltres vam començar a ir ja a les festes, que vam muntar el temple en l'Església Major. Uh-huh. I poc més, després el diumenge sí que tenim la missa, que és la nostra festa major, i després el vi d'honor, el mateix dia, després de la celebració de l'Eucaristia, i el dimarts la missa de difunts. Mm. Però, clar, tot el que ve a ser els actes gastronòmics, com tu ho dius, i altres activitats per als més joves d'ací del poble, no podem realitzar-les com altres anys.
Però tant s'ha reduït, diguem, als actes religiosos, com ja ha passat a les festes patronals així a Villarreal, no? Haveu decidit, pues, això, fer la vostra missa en honor a Sant Lluís Gonzaga, que és diumenge. A quina hora serà? I serà així a l'església arciprestal, veritat?
Sí, serà en l'església arciprestal el diumenge a les 10:30.
Uh-huh. Després fareu provesó com altres anys fins a la vostra sede o...?
No, tampoc podem fer la provesó. Per tant, ens queden unes festes un poc buides, no? Per així no dir-ho, perquè la provesó és de lo més bonic de les festes. Uh-huh. i del que més ens agrada. I la veritat és que al no poder fer-la, pues, és el que et dic, no? Que ens queden un poc buides. Uh-huh. Per el tema de distància de seguretat i tot això a l'hora de traslladar les imatges.
Sí, et note la veu amb tristor, no? Quan parles d'estos actes, que a lo millor en guany pues, són diferents i que no es van a poder fer, te note així la veu amb tristor, però tu pensa que també molta gent, molts veïns, podran acudir també a lo que és la missa, no? I la missa que fareu a les 11, crec que has dit, i que anirà molta gent de Vila-real.
Sí, a veure, te parlo en tristor, però també en molta il·lusió, perquè la veritat és que pensàvem que no anem a poder fer cap acte de les festes, però així i tot hem aconseguit permís de l'Ajuntament i tot això, i gestionar tot el que ve a ser el papeleo per les responsabilitats que hi ha ara que hi ha una pandèmia mundial i tot això, i pues, la veritat és que costa, no? Vull dir, és algo que no ens esperàvem ningú, i pues, a les associacions i diferents congregacions religioses del poble ens ha costat també la nostra feina, i la veritat és que és un treball que realitzem nosaltres de manera desinteressada, i pues, al final és algo que valorem molt, i tindre l'oportunitat de seguir fent el que ens agrada és algo que, pues, sí, en un poc de tristor, perquè no serà com sempre, però en il·lusió sempre.
A més, fins al dimarts podrem anar a l'església qui vulga a veure aquest templet de Sant Lluís, veritat?
Sí, així és. Tindrem el templet muntat des de avui. Uh-huh. Després, clar, qui vaig a l'església pues, ja podrà veure el que està allí muntat. Tenim a Sant Lluís Gonzaga, a Sant Joan Bermans i a la nostra Mare de Déu. I la veritat és que a mi m'agrada molt la forma de muntar el temple. És molt bonic, i veure els actius dels lluïsos i a les anteriors generacions a la meua ajudar a arrimar l'ombro i muntar tot això, la veritat és que és molt xulo.
Hem vist dins de la programació que ha realitzat l'Ajuntament de Vila-real per als mesos de setembre i octubre, i me comentaves abans que hi ha hagut un error perquè finalment no fareu la tradicional revista parlada Camina, no?
Sí, el Camino de maig ja no el vam poder celebrar, estàvem tots confinats o acabem... No sé si estàvem encara confinats o recient s'havia calçat el confinament, i no vam poder realitzar ja el camí de les festes fundacionals del poble de maig. I ara en setembre, que el solem celebrar a les nostres festes dels lluïsos, tampoc veiem que siga una bona idea fer-lo, perquè per a no poder realitzar-lo i oferir una qualitat que nosaltres sempre oferim, ja bé siga trobar un grup de música, contrastar amb altres diferents, preparar la secció d'humor i tot això, que és el que ens agrada, i la sàtira i tal, pues preferim fer algo elaborat i bé, com sempre, que no fer-ho a pressa i corrents i que isca un poc mal, no?, i embrutar el nom de la revista Parla de Camino, i preferim, doncs, que així no. Enguany no se pot, ja prepararem el pròxim i a veure si el podem realitzar en les conseqüents mesures de seguretat, bé siga l'auditori, bé siga la Caixa Rural, no, ens dicen. Estaria molt bé tornar a fer-lo.
Pues esperem que sí. President de Lluïsos de Vila-real, Manel Llorenç, moltes gràcies, i esperem això, que les celebracions, encara que menudes, pues vagin molt bé aquest diumenge i aquest cap de setmana, i com no, visca Sant Lluís.
Moltes gràcies i visca Sant Lluís.
Siento cómo te desmayas viendo enamorados en cada concierto. Siento haberte dicho que te amaba, aunque era cierto. Cierto que vi tu cara en los hijos que no tengo, en los labios que en el viento no se callan. En la calle de las luces apagadas. No diré ya encontraré a alguien como tú, porque quiero que me besen, que me abracen siempre fuerte. No diré ya encontraré a alguien como tú.
Estás a la 92.2 FM.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
En Sport 2 comienza la temporada con todas las novedades en fútbol. Las equipaciones, sus complementos y botas, muchas botas y además con regalo de calcetines. Los descuentos y rebajas en Sport 2 oportunidades, todo al 50%. Camisetas, bermudas, bañadores, zapatillas de fútbol sala. Sport 2 y Sport 2 oportunidades. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Calle Torrehermosa, esquina Consola de Vila Real, donde solo ofrecen primeras marcas.
Pero ¿y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mother Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mother Arbo, avenida Pío 1255 de Villarreal.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Villarreal en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal, Efecte y Ayuntamiento de Villarreal en colaboración con la Asociación Española de Técnicos Ceramics.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Descubre en Canem la nueva temporada otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. La moda que estás buscando desde la talla XS a la XXL. Vístete en Canem. Encuéntralo en Nules y Villarreal y en canem.es.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Late corazón, te echaba tanto en falta, yo también. Creía estar parado, pero fue besarla y míranos. Late corazón, que aunque no vuelva, vuelvo a ser feliz. Aunque nos duela, sabes qué pasó. Por algo por aquí. No todo el mundo sabe cómo enmudecerte al preludio de la suerte de su voz.
Regidor de...
Fuimos futuro disfrazado de presente.
Mol buen día a Chus Madrigal. Mol buen día, Chus.
Buen día.
Conforme habrán sentit, estàvem parlant i jo anava a apuntar-li regidor de quantes coses, Chus?
Oficialment d'economia. Oficialment d'economia. Sí que és cert, perquè me coneixes fa molt de temps i porto ja 8 anys dins del projecte com a cap de gabinet. He estat en contacte moltes vegades amb vosaltres per molts temes, però economia, de moment. Deixem-ho ahí, que ja va prou carregat en guany l'economia.
Bueno, en guany l'economia és un dels temes que més ens preocupen a la ciutat i per això toca prendre decisions i ser la ciutat que pren primer les decisions en tota la província de Castelló, i perquè després van sumant-se més poblacions als projectes, que va ser la ciutat de Villarreal la primera en manejar economia. Parlem de la Fira d'Antiguitats, que ja la tenim ahir, no?
Sí. Bueno, el mercat d'Antiguitats, que era l'últim dels mercats que teníem en marxa, que estava parat, el tenien que posar en marxa, i per fi, després de tots els entrebancs que porta tot obrir un mercat ambulant més, en aquest cas el d'Antiguitats, pues bueno, ja podem dir, en una setmana de retras, perquè han estat les obres que han inaugurat avui també, allí davant de l'estadi de la ceràmica, pues ja podem dir que el diumenge, si el temps mos ho permet, pues podrem tindre ja per fi l'últim mercat obert, l'últim mercat ambulant obert, i en marxa tot. I molt contents, perquè a més és un mercat que li tenim carinyo, és un mercat que també sabem que té una part social, perquè n'hi ha gent que treballa allí, que li va bé aquest tipus d'activitat, i per fi, pues, ja et dic, tindre-lo obert el diumenge, pues, és un logro haver pogut obrir els quatre mercats ambulants de Villarreal.
Quatre mercats ambulants de Villarreal, estem parlant de que ja tenim a guarda, el primer que se va obrir va ser
el de la verdura, del dissabte,
que el tenim al centre,
el tenim en estos moments, el mercat de la verdura, en davant del Xuscats, en el pàrquing que anomenen el pàrquing de Carrefour, del costat del Carrefour.
Este va ser el primer que se
el
va obrir.
Que vam obrir,
el segon
vam obrir el textil, el de la roba, i complement, que el tenim al costat del CEM, la ciutat esportiva municipal.
I el tercer també.
I el tercer va ser el mercat de productors, que obri els dijousos així en la plaça Major, tan proper de vosaltres, i que s'ha tenint també molt d'èxit, i ens queda el d'Antiguitats,
que s'abrirà
el
diumenge
en l'estadi de la ceràmica, al costat de l'estadi de la ceràmica.
El de verdura se seguirà quedant a Carrefour, o sigui, a lo que és el pàrquing de Carrefour.
Bueno, vosaltres per la situació del Covid van tindre que desplaçar el mercat des del centre a aquests espais tancats per el tema del control d'aforament. Tenien que controlar la gent que pot estar dins, però sempre van dir des del primer minut que la nostra idea és retornar-los, i en això estem treballant, en retornar no només el de la verdura, sinó també el de la roba cap al centre. Jo m'he reunit diverses vegades en els venedors, estem també en informes en Generalitat per poder, perquè entengam que portar un mercat tan gran com el de la roba al centre de la ciutat, pues ens condiciona molt el tema de l'espai i de l'aforament, no? És molt, molt, molt complicat controlar tot aquest aforament disseminat per el poble.
Clar, perquè estem parlant, per la gent que ens escolte, de que la ciutat de Vila-real, quantes paraetes podem tindre entre roba i verdura?
Pues mira, tenim en estos moments 112, 114 parades de roba, del que anomenem, de, bueno, del tèxtil, però també hi ha complements i el mercat de, entenem el mercat de la roba. I tenim aproximadament unes 50-55 parades de verdura. És un mercat en un volumen que déu-n'hi-do, o sea...
En, per exemple, la ciutat de Castelló el tenen concentrat al mateix puesto en un techat no, però clar, d'això disseminar-lo en una ciutat, ojo, que hi ha
clar,
que...
És complicat. Que,
perquè això li preguntava, el de la verdura a lo millor es podria quedar i portar el de la roba, això ho han valorat?
No, portarem tots.
Quan ho pensen serà tot?
Tot, vindrà tot. Estem treballant-lo, ja dic que m'he reunit amb els venedors, m'he reunit també en Generalitat per mirar les possibilitats que n'hi ha de reduir el tema del control d'aforament i buscar alternatives, però la idea és retornar els dos, és més, donar-los continuïtat als dos, perquè tinguen ja que venien, pues, intentar donar-li més continuïtat perquè siguin més lineals d'alguna forma, per dir-ho d'alguna forma.
El de la roba en este moment està en l'avenida Alemanya, lo que era...
Al costat del CEM, l'avinguda al costat del CEM.
Allò també ha sigut una bona ubicació, és dir, hi ha gent que està contenta en este moment perquè ho té ubicat a un lloc on no ho té més prop, on també hi ha una gran quantitat de població al rededor, n'hi ha molt bon aparcament.
Bueno, entengam que és un espai provisional, no? Dins de les possibilitats que n'hi havia, perquè per nosaltres era importantíssim que la gent poguera treballar, poguera posar els seus llocs en marxa, i també que la clientela, que és una clientela que ja té un perfil específic, que la gent que va al mercat, pues, poguera arrencar. En aquell moment era la possibilitat de les que teníem per a nosaltres la més viable, però és cert que els mateixos venedors i molta gent també es demana com un element dinamitzador de la ciutat que el retornem al centre. I serà la nostra idea. Jo crec que, la meva opinió personal, que dins de les dificultats que n'hi havia ha sigut una bona elecció el lloc on han estat, dins de les dificultats, entenent. I igual que el de la verdura, però bueno, des del primer minut van dir que el mercat tenia que estar al centre, va ser una aposta que van fer en el 2012, quan vam entrar, i evidentment és on volem que estiga.
I quan vostè parla de fer-lo més lineal, és buscar avenides més amples, que estiga...
És un dels problemes que mos posa Generalitat, és el distanciament entre les parades, que els passillos siguin més amples per evitar aglomeracions. Entonces, això només que es pot aconseguir és tirant-lo. Quan més estires, pues, més dissemines un poquet.
Clar, i en seguida me ve al cap les avenides que tenim. Si pensem més tirar-la, se n'anem a les avenides que en un futur podria ampliar també el centre, no?
Bueno, evidentment tenim que partir del centre, però sí, és cert que estem barallant alguna de les avingudes de la ciutat. N'hi ha diverses i estem en això estem treballant. No m'agradaria en aquests moments comprometre ningú espai perquè aquestes coses són complicades, però sí que és cert que en algun espai més ample estem treballant.
Clar, perquè si parlem d'avenides i ja en tornem, si no agarrem alguna del centre, tornem a anar amunt.
No, té que ser alguna central.
La fira d'antiguitats, el mercat d'antiguitats, perquè no és fira, perquè és un mercat, perquè el tenim tots els diumenges, se pensava en ampliar-lo, en que hi hagueren més paretes. S'ha aconseguit ampliar del que teníem abans de la pandèmia?
Bueno, lo que vam dir, igual que en el seu moment del resto de mercats, és que lo que no volíem, la normativa, lo que mos deia, és que teníem que reduir l'aforament, no? És dir, el número de parades que n'hi havia tenim que reduir-lo. El que hem fet nosaltres al canviar-lo d'ubicació és donar més metres per poder mantenir les mateixes. És un poc el mateix que en les terrasses, no? A l'ampliar els espais permetem que la gent pugui treballar en la mateixa quantitat. El canviar-lo d'ubicació ens ha permès donar més metres i, per tant, mantenir totes les parades que n'hi havia, en lloc d'anar amb la reducció que ens demanaven des de la Generalitat. En el
és dir, que s'han mantès les mateixes paradetes, però tenen sol·licituds de gent que vol entrar a formar part d'este mercat.
Sí, però tenim que anar ben com evoluciona.
Clar, és que és el pitjor moment per ampliar el mercat, no? I puesto no n'hi ha més, no tenim més lloc.
Tenim l'espai que tenim, és reduït, tenim que garantir i equilibrar entre la part econòmica i la part sanitària, crec que ambes les dues són molt, molt importants, i crec que és fonamental aquest equilibri però tenim que anar a ser cautos, sabem com està el tema a tots els nivells, i entonces, sense parar la ciutat, que és importantíssim no parar-la, oferir unes garanties que la gent pugui anar tranquil·la també a comprar als espais.
Uh-huh. I pel que fa al mercat central, ja tenim un fruit d'allò que s'ha invertit. Mercat central, s'ha notat aquestes millores que s'han fet dins aquesta incorporació de nous empresaris?
Per supost, estem contentíssims en com està funcionant el mercat central. És cert que tenim unes parades per cobrir, però tenim molta gent que s'ha interessat en elles. Uh-huh. De fet, tenim en aquests moments més demanda que oferta. Estem treballant en una nova aplica que serà en breu per a poder licitar-les.
I quantes ne queden per cobrir?
En queden 4 per cobrir, de les quals 2 estem plantejant que ens les quedarem a l'Ajuntament. Uh-huh. Per tal de poder fer activitats tal com estàvem fent i posar algun punt d'informació que se pugui fer allí, i la resta hi seran. Però bueno, tots són plantejaments que estem fent. De moment, aquesta és la idea. Tenim ja també iniciada el que és la campanya de Nadal en el mercat, estem treballant-la ja. I la veritat que contents, perquè és un mercat que quan el vam fa un any i mig, quan vaig entrar a la regidoria, estava en una situació que jo sempre anomenava quan venia a parlar amb vosaltres, que tenia gent que estava bé, gent que estava regular, gent que estava mal i gent que estava en la UBI, que era el mercat, no? El van treure de la UBI, el van passar a la planta. Ara estem quasi a punt de donar-lo de alta, però bueno, la qüestió és que el més important és que crec que per ell mateix ja està funcionant. Ja no necessita tant d'estímul per part de l'Ajuntament, sinó els mateixos venedors són suficient, i tal com estan treballant molt bé en moltes iniciatives pioneres, i nosaltres també hem de seguir recolzant els pressupostos, però contentíssim de com estan funcionant.
És que els mercats centrals en totes les ciutats han anat a menys. Entonces, era algo que ens preocupava, el perdre i aquest mercat central així a la ciutat de Vila-real. Tenim tantes grans superfícies com tenim. Bueno, no hi ha que oblidar que estem rodejats.
Però tenim un producte de molta qualitat, un producte molt pròxim. La gent, quan va allí, pot parlar en gent que són professionals, que entenen de la seva carn, de la seva verdura, del seu peix, del seu pa, i crec que és fonamental, no? Entonces, quan tu vas a un puesto, te deixes assessorar, t'assessoren bé, el que t'endús a casa és de qualitat, i a més, ni una atenció estupenda i pròxima, pues, bueno, jo crec que la repetís.
N'hi ha més aparcament baix,
hem modificat el tema de l'aparcament, és rotatori el que n'hi ha ara, se va fer una molt bona campanya a Nadal, se va il·luminar també, que enguany també estem treballant per a donar-li una imatge nova, fresca, i bueno, tot el tema del tardeo, que va funcionar molt bé.
Claro, això no va dir-li, què ocorris? Que el mercat central, al final, la clientela que tenia, la clientela molt major, que anava perquè no tenia més remei, que era el més proper. Ara hi ha clientela més jove que se desplaça en cotxe.
Exacte.
Que ja tenen un consumidor.
Hem donat a conèixer, o hem donat a redescobrir el mercat central per a una generació diferent, i això és el que crec que és l'èxit en aquests moments, sempre comptant també la clientela fixa que tenen des de fa molts anys, per supost.
Jo particularment crec que ha sigut un encert que dalt que tinguem un baret a la plaça
també, és molt important,
perquè això ens fa junt en el, en, clar, si en l'entrada tenim una plaça que tenim una bona oferta de cafeteries, ja a mi me dona ganes d'anar, però és que dalt tenim una plaça molt xula, que les persones que estiguin sentint que no han vingut, de veres, estar prenent cafè en aquesta plaça?
Tenim un Vic al costat,
no té preu,
espectacular. Tenim l'església nostra, que és una meravella.
Però la sensació d'estar allà, sí, sí, en aquella plaça, en aquesta església major, no se pot expressar si la gent no ve i ho disfruta.
Claro.
Servici molt bo, però hi ha que estar allí. I clar, després tenim una oferta de venedors jovens.
També és important.
Perquè això també és important. I jo penso que sí, que el mercat central, jo no sé, és de més mercats, perquè no els ha visitat, però el que em fa el mercat central, perquè jo sí que sóc consumidora, sí que li dono l'enhorabona.
Moltes gràcies.
Este cap de setmana tenim la Fira de l'Estoc, no?
Sí, tenim la Fira de l'Estoc. La Fira de l'Estoc és una fira que fa UCOBI, que, bueno...
És la Unió de Comerç de Vila-real.
De Comerciants de Vila-real.
Claro.
Nosaltres sempre col·laborem amb ells, en aquest cas encara més, perquè dins del pacte local pel renaixement una de les accions que vam acordar va ser per tal de tirar-li una mà al comerç, dotar econòmicament per a poder ajudar a fer aquestes fires també en companyia d'UCOVI. Esta és la primera, no serà l'última, farem més coses, però sí, la veritat és que, bueno, agrair...
Clar, però a vostè li plantegen, ara ve UCOVI, tenim la situació la que tenim. Senyor regidor, fira, 20 expositors.
No hi ha ningú problema.
Bueno, problemes n'hi ha a muntó.
Bueno, problemes n'hi ha a muntó, dic, no hi ha problemes per a celebrar-la. En la mateixa plaça posem 7 puestos de verdura cada dijous.
Però vostè entén que hi ha voltes que els empresaris arriben a un ajuntament i els ajuntaments en aquest moment tenen molta por de posar-se en camisa d'onze bares.
Bueno, nosaltres tenim l'experiència d'haver muntat aquests mercats quan el món estava tancat, però ho hem fet bé. Crec que hem sabut donar-li a la gent la tranquil·litat i la seguretat de vindre a comprar i no sentir-se vulnerable ni sentir-se en risc, i crec que en la mateixa línia hem de treballar en el nostre comerç. O sigui, jo estic segur que tots els comerciants de Vila-real són els primers que volen garantir la seguretat i sobretot també l'oportunitat de donar a conèixer el seu producte, que és fantàstic, i bueno, hi ha uns preus d'escàndol. O sigui, podria fer-te hasta un spot en un moment.
És que hi ha 20 expositors, és una fira multisectorial, és dir, 20 expositors dins de la plaça de l'Ajuntament cobreixen tota la plaça de l'Ajuntament, val? On trauran aquells productes que durant, per els problemes que han tingut, se'ls han quedat acumulats. Per tant, serà una fira que
de molta oportunitat.
Claro, és dir, arriba en molt bon moment, perquè, a més, tenim molt bon horatge.
L'horatge, avui, precisament, tenim un dia que bueno, es preocupa un poquet de cara al cap de setmana, però...
Me refereixo a poder seguir consumint aquest tipus de producte.
És el que anava a dir-te, Susana, que tenim la sort de viure en un espai, claro, que podem anar en màniga curta perfectament fins al mes de desembre. Si tenim algun dia de fred, pues posarem alguna xaqueta, però
clar,
que no hi ha ningú problema.
Segurament
hi ha xaquetes moníssimes.
Això és, fresquetes de les que mos avellissen. I ses 20 parades tindrà l'oportunitat de traure i ser producte que els costaria molt traure en les tendes, perquè ara tots quan entrem a una tenda ens avellís veure la nova col·lecció.
Per supost. Que també és important tindre-la.
Sí, sí, però jo li dic a vostè que els que vindrem el cap de setmana vindrem a per aquestes oportunitats, aquestes peces de roba, perquè, cuidao, els 20 expositors que ixen són 20 expositors que van a traure molt bones marques.
Van a traure bones marques, el que et diria, molt bon producte, a un molt bon preu, i també, mira, és algo paregut al tema del mercat central, perquè al final quan parlem de proximitat, vale, parlem també de gent que ens mira la cara, que saben què estan venent, i que sabem perfectament com som, perquè ens coneixen d'ací del poble, perquè ja són clients, per mil coses, i quan te veuen, te miren i diuen, endú-te-ho, i després...
Que jo ho avale.
Claro, i després tu te'l proves i dius, pues mira, tenien raó. Tenien raó. I a més, després te'n vas i es veus, i te veuen, i veus com te sentava bé, pues... Pues,
i a més podran convidem a tota la plana perquè vinga, perquè ho podrà comprovar. Hi haurà roba, sabates, complements, flors, plantes, decoració, joguines.
N'hi haurà.
I a més me fa molta gràcia perquè en la nota de premsa em diuen, regidor, en un ambient relaxat i segur.
Perquè és que serà relaxat, segur i serà seguríssim. Nosaltres en l'entrada, evidentment, posarem totes les mesures, n'hi haurà un aforament, tindrem l'hidrogel, en les mateixes parades també anem a repartir hidrogel a la gent que faci les compres, anem a fer aparcament gratuït per a la gent que compre en la fira. O sea,
a veure, això és molt important. Això, consumidors, tindrem a més aparcament gratuït, és dir, que arribem i aquest aparcament gratuït el tindrem
en el pàrquing de la plaça Major,
que estarà just baix, d'on podrem pujar,
entrar, i quan entrem i comprem dins de la fira ens donaran tickets per a que aquest aparcament puguem el temps que hem estat i si sense tindre que pagar quan comprem, lògicament.
Esta fira tindrà lloc tot el dia, des de les 10 fins a les 7 i mitja de la nit. I serà aquest diumenge 20 de setembre.
Perfecte.
És un bon plan,
Home, és un planazo.
Per això, o sigui, aparcament. Tenim, a tot això, hi ha que recordar als oients que tenim molta oferta gastronòmica, d'oci, és a dir, que poden vindre, passar un bon diumenge.
Mira, nosaltres tot això, tenen que englobar-ho tot dins del renaixement de la ciutat. Mm-hmm. O sea, és molt important, quan jo parlo amb l'alcalde sempre me diu el mateix, Xus, o sea, pensa en el renaixement. O sea, nosaltres tenim que estar renaixent contínuament, però sobretot no podem parar-nos. Mm-hmm. En el moment en què parem, la ciutat se n'anirà avall i no podem. Entonces, n'hi ha que continuar fent coses, n'hi ha que conviure en esta nova normalitat que existís, que és una realitat. Això ha vingut i no se va acabar en un mes ni en dos mesos, i per tant, contínuament ese renaixement ha d'estar present. Tenim que estar inventant-nos, tenim que estar tenint garanties sanitàries, lògicament, per a poder fer coses, ¿vale? Però tenim que fer concerts, tenim que fer oferta gastronòmica, tenim que fer Santa Catalina, que la farem segur.
Ja t'ho preguntar-li.
Teu avance, sí, sí.
Santa Catalina, la tenim ahí, com ho tindrem?
Pues l'anem a fer. Si tot va bé i les condicions ho permeten, que jo espero que sí, que no empitjorem, farem Santa Catalina. Tenim un plan per a fer Santa Catalina, tenim un plan per a fer també les zones gastronòmiques. Uh-huh. O sea, la idea és, dins de les dificultats, tornar a renaixer en esa normalitat.
Mire, sap el que passa? Que això ho volem dels polítics, és dir, els ciutadans vivim tots els dies i estem fent el nostre treball i necessitem que els polítics tinguin un plan. Mm-hmm. Perquè sap el que passa? Que nosaltres hem de viure el dia a dia, i si no tenim aquest plan, a vegades el que ens fa mal és que no tinguin aquest plan.
Bueno, jo crec que sí, el tenim, per almenys l'Ajuntament de Vila-real el tenim. Pensa que jo he vingut a parlar d'economia, però te podia parlar de cultura, que també ha presentat ja la programació, te puc parlar d'educació, que han arrencat les escoles i en totes les garanties que estem treballant, te puc parlar de mil coses, de festivals que està fent, de festes que no s'han fet en festes. No
han fet, però que festes, se faran ara, els van estar repassant el
festival
Diego.
Renais, uh-huh. I que se va fer ara la plaça de Bous, que s'està treballant, que ja se va anunciar. Sé i te puc avançar també que estem treballant per aportar la fira d'atraccions en breu, perquè també, uh-huh, és un sector que ho necessita. Uh-huh. O sea, estem en molts fronts oberts en aquesta normalitat i en aquest plan global que lidera, en aquest cas, alcaldia, no? I tots els regidors un poc anem com satèl·lites alrededor per fer aquest renaixement de Vila-real, que és tan important.
Uh-huh. Al final, això, capital de la Plana. Però vaja, Xus Madrigal, regidor d'Economia i totes aquestes coses que ens va dient, moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies.
Diumenge ens veurem, no?
Per supost.
Jo sé que vostè sí, segur estarà allà.
Estaré en el mercat d'antiguetats des de primera hora. Després tinc algun acte més, tinc una missa que acudirem també, i després vindrem a la fira de l'estoc, perquè a més tinc moltes ganes de veure ja què és el que munten els nostres comerciants.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres.
Le hice creer en algún dios que solo duda, y escribimos en el techo mi respuesta y su pregunta. Tú y yo, comiéndonos a besos en el 2x2 del baño de un tercero, que en la habitación no entraban nuestros sueños, no me dijo adiós, hablaba en el silencio. Nina, ¿qué has hecho? Te dio por prometerme de luna nuestra puesta de sol.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Tengo equivocada la despensa, tengo suerte de tenerte en la cabeza. Como quien tiene un fracaso, tengo un vaso, sal y espera. Tengo un no me llores, que ya eres mayor. Débil de inspecciones técnicas, sobre el abrazo me descalzo y te envenena. El dolor como el tabaco me hace daño, que te quedes tanto rato en el estanco hasta ni vuelvas. No tengo corazón. Guardo el equipaje, se me olvida la reserva. ¿Cuánto pesa este desastre de esperarte en cada fiesta hasta que cierran y los bares no me cuidan ni me tapan al dormir? Lo malo está en el aire, y si no respiras te mueres. El mar llenito de redes.
Chula, una canció molt chula, Andrés Suárez.
Esta va ser la primera canció que vaig escoltar d'Andrés, eh?
I te va cautivar?
Sí, la veritat és que és un xic que cautiva molt, molt en persona. Jo vaig tindre l'oportunitat de ser una de les primeres persones que vaig entrevistar i podria estar encara en ell parlant, o sigui, meravellós.
És una persona, dices, que diuen que tiene àngel.
Sí, sí, molt, a més de veritat.
Bueno, pues tindrem l'oportunitat de veure-la així a la població de, a la ciutat de Vila-real, perquè vindrà a deleitar-nos en aquest concert i el tindrem, recordem, el dissabte 19 de setembre. O sigui que Andrés Suárez estarà així perquè disfrutem d'ell. I ara estan tocant les dues, Maria.
Sí, avui els dissem en Andrés Suárez. Per què? Perquè a mi m'agrada molt estudiar abans d'un concert i jo crec que és el millor que podem fer, quedar-se escoltant-lo i estudiar pa demà. La setmana que ve ja ensenyarem pa Ara Malikian. Ara Malikian és que no es canta, però escoltarem les seues cançons, Coquemaya i també Maldita Nerea. Estudiarem tots junts.
Maria, bon cap de setmana.
Ai, com sempre, Susana, fins el dilluns.
Dilluns a les 12, així sí, en directe, ja saben, besets i que passen molt bon cap de setmana.